A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Minuts, segurament a més d'un li haurà impactat aquesta, bé, aquest so i aquesta forma de tocar castells. I és que hem anat molt enrere en el temps a partir del CD que inclou el llibre de Joan Cuscó, El toc de castells, història i històries d'una música. Estem escoltant un enregistrament d'entre els anys 30 i 31 del Romeas, titulat Castells dels xiquets de Valls. Joan Cuscó, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Qui eren els Romeas?
Pues el Romeas era una colla de grallers, en teoria és la millor colla de l'època, segons les referències, que formaven gent doncs, de diferents pobles del Penedès, de les Cabanyes, del Vendrell, de Vilanova, i bueno, és l'única colla que va enregistrar discos a la dècada dels 30.
Que en el seu moment enregistrar un disc hauria de ser un esdeveniment?
Sí, era tot un esdeveniment, i a més ho va pagar un vilanoví assentat a Sitges, fill de Vilafranquins,
Vaja!
El Mas i Jornet, doncs és el que va pagar aquests discos a la seva butxaca perquè no es perdés aquest so i aquests timbres.
Jo no sé si al llarg de l'estudi dels diferents tocs de castells i sobretot de l'estudi dels enregistraments que s'han vingut produint al llarg del segle XX, en Joan Cuscó li ha passat el que li ha passat a més d'un graller que d'alguna forma havia escoltat o tenia unes certes referències de colles més o menys mitificades o dels grallers d'abans, etcètera, etcètera, i va tenir un cert impacte a l'hora d'escoltar enregistraments que en el seu dia havien estat, diguem-ne, molt, molt valorats o enormement valorats respecte a com es toca ara, i no sé, s'ha sorprès d'alguna forma en Joan Cuscó a l'hora d'escoltar enregistraments de fa 30, 40, 50 o 60 anys.
Bé, sempre et sorprens perquè una cosa és el que es diu i el que queda a la memòria i després és quan ho tens enregistrat, no?, que ho tornes a escoltar i ho veus de moltes maneres i cada vegada que ho escoltes ho veus diferent, no? I veus com en cada època es va tocant d'una manera i com es va canviant i com el mateix grup toca diferent a cap d'uns anys, uns anys anteriors, i sí, sempre hi ha sorpreses, algunes vegades i algunes no tant, no?
Perquè tothom ens pugui entendre, hi ha una partitura original del toc de castells?
No, el toc de castells és una partitura que no l'ha fet ningú, per dir-ho així, S'ha anat fent amb els anys i a mesura que s'ha anat tocant. És a dir, hi ha una primera partitura molt curta, que no és ni una música sencera, que és del segle XVIII, i que allà sí que seria com un embrió, una frase, com si tinguéssim de tot el llibre tinguéssim una frase.
Sí.
I d'aquesta frase, variant, fent variacions sobre aquesta frase, ha nascut tot el toc de castells que tenim actualment.
D'acord.
És una miqueta el que recollim en el llibre. Però clar, dius, el primer seria això, però clar, ja no és un toc de castells exactament.
Per tant, forma part de la riquesa del toc de castells les diferents interpretacions que han anat fent les colles al llarg dels segles o que poden continuar fent ara. Quan dic interpretacions vull dir reversions d'aquesta tonada original, per dir-ho així.
Sí, jo el llibre ho comparo amb una llengua, no? És a dir, nosaltres tenim una llengua estàndard, que és la que feu servir vosaltres, per exemple, no? Els mitjans de comunicació, perquè ens entenguem tots, o la literatura. Però és evident que al dia a dia ningú parla aquesta llengua estàndard, no? Sinó que hi ha molts dialectes i que hi ha moltes coses, no? I aquesta riquesa de les llengües és la seva, que són vives, no? I que fan servir, que la fa servir molta gent, i el toc de castells ha passat això. L'ha fet servir durant 300 anys, l'ha fet servir molta gent diferent, i s'ha anat enriquint conjuntament amb l'evolució dels castells, exactament, adaptant-se també a el que havia de fer, no?
Bàsicament, però, ara, en època d'innombrables colles castelleres en quantitat, i de més colles de grallers encara en quantitat, es pot resumir el toc de castells amb dues variants fonamentals, per dir-ho així?
Bé, en tot cas hi ha dues grans branques.
Hi
ha dues de les versions antigues que són les que s'han anat, són sobre les quals es construeixen totes les actuals, no? I una és la que es localitza a partir de Vilafranca amb el Bover l'any 26 i que després s'expandeix a través del Vendrell, que seria la colla de Villaravall, dels castells de Vilafranca, una colla de Tarragona, són les que fan servir els bordegassos de Vilanova avui en dia. I després hi ha una altra versió que ve des del Vendrell, de les antigues nissagues de Grallers, i que és la que va prendre l'escola de Grallers de Sitges, als anys 50, no? I aquesta és la, a través de l'escola de Sitges, s'ha anat difonent, doncs, a Terrassa, a la colla jove de Valls, a Tarragona, evidentment, els que la colla jove de Sitges també és la que fa servir actualment.
Que diguem-ne és una versió una mica més, no sé si dir florida, però... però amb una petita variació, no?
Sí, són variacions en les parts, eh? Bàsicament sí, és a dir, això són de l'estil marcat per aquesta colla, que és dels Macaris, doncs ells van marcar un estil, una manera de tocar, que veurem, el disc ho ha recollit de diverses colles,
sí.
I aquesta línia és la que s'ha seguit aquí. L'altra línia és una línia així, més neta, més, una peça més senzilla, més diferent, més polida. Però vaja, es pot tocar conjuntament, però sí que es noten les diferències.
Fem un petit encaix per aquells sitgetans que ens escolten. El Toc de Castells, que interpretava l'Escola de Grallers de Sitges l'any 1973, en un disc que, si no recordo malament, es va editar per una festa major de Vilafranca, o una cosa així, un
sí,
disc que
sí,
més de...
Sí, va incloure el programa de la festa.
Ah, això mateix, que era un disc de 45 revolucions,
sí.
On hi havia aquest Toc de Castells que escoltarem ara. Han passat 35 anys i segurament més d'un de vostès i més de dos coincidirà en que els Grallers han anat perfeccionant el seu estil precisament arran d'aquest boom de la gralla i del paper fonamental que ha tingut també l'Escola de Grallers. Té la sensació també en Joan Cuscó que amb el pas dels anys els Grallers han perfeccionat molt el seu estil inicial?
Sí, home, jo penso que els últims 20 anys sobretot, no? Que és quan ha crescut més... Hem tingut, hi ha colles molt bones actualment, no? Que no les teníem doncs, fa 20 anys. També és veritat que hi ha més colles i per tant n'hi ha més que toquen malament, però també és veritat que el nivell de les colles que van tocant habitualment doncs, ha pujat molt i ha millorat moltíssim. No? Mm. I bueno, l'exemple del disc el tenim, no? Quan tenim la gravació actual de l'Escola Grallers, tenim l'any 73, no?
Sí.
Però clar, sense l'una no hagués sigut l'altra. No? És a dir, si uns no haguessin començat i haguessin anat tocant, doncs els de 8 tampoc hi seríem. No?
Quan s'hi comença a embolicar en Joan Cuscó en elaborar una història del Toc de Castells?
Bé, doncs els materials els recullo per les classes que faig a l'aula, no? És a dir, que llavors els alumnes estudiaven i comencen a recollir els materials.
Sí.
D'una banda, uns altres materials anava recollint, evidentment, com a graller, perquè per anar recollint el que havies de tocar o el que podies ensenyar altres vegades al conservatori o en altres bandes, però l'elaboració concreta del llibre comença parlant un dia amb l'editor, no? Parlant de quants n'hi havia, si en trobaríem 20 de diferents, i va ser com un repte, li vaig dir que vini els que volgués, que podien trobar moltíssims, no? I això, doncs, un any i mig, un any i mig, dos anys, que va ser quan vam parlar, i llavors ens vam ficar, vam dir, doncs, fiquem-ho, i pot ser interessant fer-ho, perquè la gent no ho sap, no? Ell em va dir, jo no ho sé, i per tant la gent tampoc, i potser valdria la pena de tenir-ho, no? I jo penso que la gent no ho sap, però també va bé com a element pedagògic, i per tenir-ho inclús la gent que toca, no? Tenir referències sonores i de partitures, doncs, que fins ara no s'havien aplegat mai, és interessant, no?
Perquè els grallers que comencen són conscients, en bona part, d'aquesta història, d'aquest llegat?
No, evidentment no ho són, és una de les coses que se'ls ha d'ensenyar, no? És a dir, clar, els dones una peça que té 300 anys, no? És com donar alguna catedral, no? És a dir, que dius un edifici modernista, no? Que implica moltes responsabilitats. I d'altra banda, els que comencen sempre el gran problema de la música, no? Tu tens un paper però no saps com sona allò, ni com es toca, ni quins els instruments que ho toquen com sona, no? I llavors tenir també un enregistrament doncs és una manera de veure-ho, no?
Com sona
i com es pot tocar i tot això.
Perquè en quelcom que, com diu Joan Cuscó, s'ha transmès molt per la tradició oral, es pot fer valer una certa ortodòxia a l'hora de tocar? En el nombre de grallers, en el tipus de timbals, en la manera de fer, es pot fer valer una certa ortodòxia en el Toc de Castells?
Bé, una certa sí. És a dir, jo recordo el Robin Strunk, que és un compositor alemany que està aquí al Penedès, sí. Que quan va arranjar totes les músiques de Vilafranca, l'única que no va tocar va ser tot de Castells.
D'acord, no? I totes les altres sí que va fer el que va voler, eh?
Sí, gaire. Però va dir aquesta, tal com és, no es pot tocar perquè per si mateixa té... És evident, hem de pensar que és una peça que s'ha aguantat 300 anys, llavors dius alguna cosa de tenir. Mm-hmm. És a dir, clar, hi ha peces que duren 10 anys o 20 o desapareixen, o ara amb les modes un any, no? I és clar, aquesta ha aguantat 300 anys, no? I s'ha anat construint mica en mica i té coses molt interessants, evidentment, com a peça.
El músic sap explicar per què s'ha mantingut aquests 300 anys?
Bé, ara es comencen a fer estudis sobre aquestes coses, i per què Mozart agrada i un altre autor no ens agrada, no? Mm. És a dir, sí que hi ha alguns factors de les del tipus de construcció, doncs, que fa. Però també, en aquest cas, és perquè està lligada a una cosa, no?, que són els castells.
D'acord.
I aleshores és això també fa que la música es vagi tocant, però vaja, que a banda d'això té un interès per si mateixa, no?, i per això es toca més i per això la gent li agrada, no?, i té aquest... Té aquest lligam emotiu amb la gent, no? I aquest crida l'atenció, no? No és una peça que igual podria ser nudin i s'hagués canviat, no? Mm-hmm. I en canvi, doncs, no s'ha canviat mai.
En qualsevol cas, segur que el Greller pensa que el toc de castells ajuda a fer-los.
Sí, no, és evident que ajuda a fer-los. No només el Greller, sinó el que puja, eh?
Sí, no, està clar, eh? Deixant de banda que el toc ja assenyali els diferents moments del castell, però hem de suposar que la forma d'interpretar-lo també ha d'ajudar-hi, eh?
Sí, i això ho notes quan vas a tocar amb colles de castellers, no?, i estan acostumats a altres tocs, i doncs ells de seguida noten les diferències, i si els hi toques més ràpid, si els ajudes, si toques abans perquè es pensin que l'aleta ja s'està fent i encara no s'està fent perquè falta un moment, però així doncs fan l'últim esforç i aguanta almenys que es carregui un castell. És a dir, sempre hi ha aquest joc constant de complicitat entre el músic i els castellers.
Per tant, és un dels pocs moments en el folclore més proper a nosaltres, o almenys amb les tonades que formen part del folclore més proper a nosaltres, en la qual el músic està absolutament, com dirien els castellans, a mercè de el que està passant a la plaça, no?
Sí, i a més és el que dirigeix el que passa a la plaça.
Això mateix.
No? Hi ha com les dues vessants al mateix temps, no? Que potser no passa tant amb altres danses.
Mm. Escoltem el toc de castells més recent, l'enregistrat l'any passat mateix per l'Escola de Grallers de Sitges. Respecte al que us hagi pogut quedar al cap del que hem escoltat l'any 73, sona així ara. Aquest segurament molts de vostès ja el tenen a la memòria més recent, perquè és el que es toca habitualment i per part de la mateixa colla que l'ha deixat enregistrat en aquest llibre. Tenim aquella certa sensació que el so ha anat pujant en brillantor a la mesura que han anat passant els anys, i hem de suposar també que per aquests mons de Déu, per aquestes places de Déu, cada colla té la seva singularitat i el seu so propi a l'hora d'interpretar castells, no?
Sí, això sí, però penso que la brillantor, per exemple, l'any 30 són tan brillants com aquell dia, eh?
D'acord.
I inclús ben bé de baixar el volum de brillantor perquè no es ressaltessin més que els actuals.
Entesos.
Sí que hi ha unes èpoques dels 50 i 40 que els grallers també eren molt més vells i que es feien servir gralles llargues perquè no n'hi havia de les seques, que ara s'utilitzen més pel castell, doncs que això també implica un canvi de so, no? Tant l'instrument com els músics, l'edat dels músics, no? És a dir, que eren molt grans ja. Els que, clar, pensem que el toc del 55, doncs, al cap de dos anys es moren els que el van gravar.
D'acord.
Ja estaven, ja eren grallers grans i amb instruments molt vells.
Sí, perquè en aquest cas sí que també podríem dir que el món de la gralla li ha passat gairebé el mateix que el món de la cobla, no?, que s'ha rejuvenit enormement, no?
Sí, un canvi, a més de molt pocs a molts, no? És a dir, que la cobla també s'hi ha passat, sí. Quan la sardana, però nosaltres tenim l'avantatge que els castells encara estan molt vius, mentre que la sardana, mentre hi ha molts músics, però hi ha pocs balladors, no?
És cert.
Tenen un hàndicap que no tenim, en aquest cas, nosaltres.
Mm-hmm. Perquè és un repertori que interessa, aquest? la gent jove. Quan diem castells, diem la música amb instruments populars, per dir-ho així.
Sí, bueno, de moment funcionen, i funcionen tant els cicles, és a dir, l'escenari com el tradicionari, o sigui, aquestes, els cicles que es fan també a Tortosa i en altres bandes de Catalunya, com a, aquí a Igualada, i per tant sí que funcionen aquests cicles, i després, evidentment, penso que aquesta música el que té és tota la vivència a les carrer i a la festa, no? És a dir, que és imprescindible. Si traguéssim les gralles d'una festa major de Sitges o de Vilafranca o de Tarragona, doncs evidentment això seria impensable, no? I aquest lligam que la gent estableix amb aquestes músiques, no? I amb aquests instruments també, no? Que després volen que també toquis al bar i que després volen tenir-ho a casa i que quan s'acosta volen sentir-ho. I jo penso que sí, que és un àmbit encara doncs, que és molt viu per sort.
A més de parlar d'aquesta tradició oral, el llibre, bona part del llibre està dedicat a recollir partitures, òbviament no només del toc de castell, sinó de les melodies que formen part de l'entorn casteller. Ha estat complicat cercar la documentació en aquest aspecte?
Bé, bueno, seria complicat si haguéssim hagut de fer un any i mig. L'avantatge és que com que ho hem anat fent al llarg de molts anys, doncs ja tenim molt de material recollit. El que hem fet ja l'últim és seleccionar, no? Que ha sigut la feina aquesta de l'última prova, clar, realment quan tu mires dius, clar, hi ha partitures allà recollides l'any 90 i d'altres el 92 i d'altres el... Clar, dius, són... Si ho haguéssim hagut de fer de cop i volta hauria sigut una feinada, no? L'avantatge ha sigut que com que ha anat fent mica en mica doncs ha sigut més fàcil.
Ho dic per si d'alguna manera estava més o menys sistematitzat això o...
No hi era. És el que hem fet ara amb el llibre. O sigui, un dels objectius o dels reptes aquests que ens hem donat no era sistematitzar tant gravacions com partitures com tot aquest elements, no?
Estem al final i jo no sé si a vegades el mestre i el graller li deuen haver preguntat en més d'una ocasió si cal que el graller sàpiga música o no.
Sempre és bo.
Sempre és bo.
Sí, sobretot per poder tenir més capacitat crítica i per poder avançar, no? Perquè si no et quedes molt limitat tant de repertori com de possibilitats de fer un instrument, no? És a dir, sempre és com saber llegir una cosa, no? Si jo sé llegir, doncs és diferent que si no en sé. Té una bona formació. Ara, evidentment, si hi ha una bona creació oral també pot funcionar un bon músic, eh? És a dir, no només graller, sinó en d'altres bandes.
Vull dir, per si ara no s'entén el graller tampoc, diguem-ne, amb un repertori doncs, que sigui el Ball de les Gitanes, la Boja, el Toc de Castells i el, diguem-ne, el repertori que tots tenen, sinó que s'entén que el graller ha d'evolucionar cap
unes... és el que dèiem abans, hi ha diferents nivells, o sigui, hi ha colles que realment poden, perquè no només és saber música, sinó es poder treballar cada setmana tot l'any, és a dir, una colla que vulgui tocar un repertori, vulgui tocar el Vera, ja tot l'any i no només a l'estiu, no? I en canvi una colla que només van sortir per la festa major i que ho vol fer perfectament bé, doncs evidentment no cal que faci tant, ni que tingui ni tanta dedicació ni a la seva tanta música.
S'ho podien plantejar això, els grellers de fa 40, 50 o 60 anys enrere?
Bé, més que els d'ara.
Més que els d'ara?
Eren més professionals els grellers. Fins als anys 70 el greller pràcticament una figura professional que cobrava molt més cara, i els anys 30 sobretot i els anys 20 eren, o a finals del 19, fins i tot llogaven gent per treballar les seves terres a l'estiu quan s'anaven a tocar. Perquè el sou que li donava la grella era molt més que no pas treballar a l'estiu a la terra. Doncs contractaven qui els hi feia la feina i ells anaven només a més a tocar. És a dir, està molt més ben pagat i per tant podien pràcticament ser semiprofessionals.
Ara deu haver de tot, no?
Ara hi ha de tot, sí. Professionals poquets, però sí, la majoria són semiprofessionals o doncs aficionats, sí.
És el primer llibre de Joan Cuscó que aborda temàtica d'aquest tipus, o en refereixo si hi ha hagut altres publicacions o si en té algunes altres en cartera?
No, sobre aquest, el tema dels castells i que també sobre festa, jo sé que he fet coses, però el que era castells concretament no és un ambient. Com que hi ha molta gent que investiga castells, evidentment doncs, no m'hi havia dedicat mai. Ara, clar, des de la música no ho havia fet pràcticament ningú, no? Perquè habitualment fan historiar documents o fotografies o tot, evidentment, el que fan habitualment, no? I la música, com que això requereix realment entendre les partitures, no? Per poder fer l'estudi, doncs no ho havia fet ningú i aquesta part sí que em va interessar fer-la, no? Però la resta jo penso que hi ha molt bons historiadors de castells i, per tant, doncs ja van fer la seva feina.
Està clar. A Sitges sí que més d'una vegada, eh? Hi ha vingut en Joan Cuscó. I sí, més de dues, i més de tres.
Sí, fa uns quants anys, ja.
Joan Cuscó, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Molt bé,
felicitats per l'obra, el Toc de Castells, història i històries d'una música, amb aquest CD que per molts resultarà un redescobriment del Toc de Castells i tal i com es tocava fa uns quants anys enrere. Amb ell hem arribat a les 10 del matí, en 5 minuts nosaltres tornem, una interessantíssima entrevista, la que se li va fer al temps de descompte a l'entrenador del Club Patí Sitges, en Xavi Navarrete. A la segona hora l'escoltem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.